d'Estudi per la Pau, dins de Justícia i Pau, un centre que té per missió el foment d'una cultura per la pau i el desarmament, el control del comerç d'armes i els conflictes armats. És especialista en estudis sobre gènere i militarisme, bases de dades de despesa militar i d'exportació i comerç d'armament, així com informes sobre accions de guerra al món i les seves conseqüències. Pere Ortega ha publicat llibres i informes sobre aquests temes i és, per tant, la persona idònia perquè ens pugui il·lustrar sobre aquesta tragèdia per la humanitat, el comerç i el tràfic d'armes. I un apunt, és casualitat que aquesta conferència coincideixi en un dia d'eleccions en un país poderós que considera la possessió d'armes un dret fonamental dels ciutadans. Gràcies, professor, per ser amb nosaltres.
Sí, sí, ara. I disculpin el petit retard, vinc de Barcelona, a vegades el trànsit ja ho coneixen vostès, que no va tot com un voldria, de rodat, i a vegades pues, hi ha petites interrupcions, sobretot en la sortida i entrada de Barcelona. Avui ha sigut en la sortida que m'han fet retrasar aquests 10 minuts. Bé, m'agraeixo la presentació i vull començar dient que, malauradament, les guerres, els conflictes armats, també comencen des de casa nostra. I intentaré explicar per què al llarg de la meva conferència, que saben vostès que és sobre comerç d'armes. Però el comerç d'armes forma part d'un cicle econòmic, militar, que nosaltres diem economia de defensa o cicle econòmic militar, en el qual hi ha diverses parts que són fonamentals. Fonamentals perquè vostès saben que cada any, quan s'aproven els pressupostos de l'Estat, hi ha una part que va destinada al Ministeri de Defensa. I dintre d'aquest Ministeri de Defensa, no solament és per mantenir les forces armades, l'exèrcit, sinó que una part també va destinada a l'adquisició d'armament. Adquisició d'armament que es fa en indústries militars. I aquestes indústries militars també n'hi ha a l'Estat espanyol. I importants i poderoses. I com que algunes d'elles estatals, o sigui, que mantenim nosaltres amb els nostres impostos, perquè són empreses del CEPI, antigament diet ENI, i que, per tant, aquestes empreses que tenen en el seu principal client a l'Estat, o sigui, el Ministeri de Defensa, també diuen que per ser rendibles tenen que exportar armes. Però aquestes empreses són molt parasitàries, i repeteixo, parasitàries de l'Estat, del Ministeri de Defensa, perquè sense els recursos que se'ls posen a la seva disposició per part de l'Estat per adquirir una part d'aquestes armes, però sobretot perquè per reproduir-les demanen i se'ls dona molts ajuts en crèdits o subvencions directes per produir-les, això que en diem RD, recerca i desenvolupament, i M+D en castellà, se'ls donen molts recursos per desenvolupar aquestes armes. I aquestes armes, per tant, hi ha ajudes de l'Estat per produir-les, produeixen també efectes nocius, no solament en l'economia espanyola, i això vull dir-ho molt breument, sinó sobretot quan s'exporten a l'exterior. Perquè si aquestes armes van a zones en les que poden produir conflictes o van destinades a països que estan en conflicte o que tenen greus violacions dels drets humans o que dediquen recursos a defensa i manteniment de forces armades, en lloc de dedicar-los al desenvolupament de la seva població, vol dir, i per tant s'endeuten respecte a Espanya o respecte als països del nord, vol dir que estan fent un flac favor a l'economia, al desenvolupament del seu país. Això mateix té efectes nocius per l'Estat espanyol. perquè dediquem uns enormes recursos a mantenir unes forces armades desproporcionades respecte a les necessitats reals de la defensa del país, i me refereixo que si un envolta i viu i diu quins són els perills i les amenaces de que Espanya avui sigui atacada militarment des de l'exterior, veuran vostès que n'hi ha molt poques. En canvi, tenim unes forces armades sobredimensionades i amb un exèrcit molt potent, armamentísticament parlant, i per tant també està mancant de recursos per a altres àmbits de l'economia, del desenvolupament del propi país, ja sigui en l'àmbit de despesa social, ja sigui en l'àmbit de creació de llocs de treball. Una cosa tan necessitada en aquest moment al país, quan tenim un atur que ronda el 20% de la població. Bé, doncs jo em referiré només a aquesta part de les exportacions d'armes. I començo a fer una panoràmica mundial. Vostès veuen en aquesta diapositiva que aquí hi ha una taula en la qual s'indica quina és les exportacions d'armes mundials. I veuran vostès en aquesta gràfica com la primera columna és de l'any 88, com hi ha una disminució paulatina del comerç d'armes mundials que comença a canviar a partir de l'any 97. Això és producte, ho explico tot ràpidament, i ara perquè m'interessa més parlar de l'actualitat, això és producte de que, acabada la Guerra Freda, aquella Guerra Freda que ens tenia tots en vil perquè era possible una conflagració nuclear en sol europeu, perquè hi havia dues potències que s'amenaçaven l'una a l'altra amb una guerra nuclear, doncs, afortunadament es va acabar aquella perquè una de les potències es va enfonsar, va col·lapsar la Unió Soviètica i va propiciar una disminució tant de la despesa militar mundial com evidentment del comerç d'armes, i aquí tenen la disminució. Però a partir del 97 les coses van començar a canviar, 98, 99, vol dir que hi havia un cert rearmament en el món. Encara no s'havia arribat als nivells màxims de la Guerra Freda, que hi veuen el 88, la primera columna, però sobretot fixin-se que és a partir del 2001 en què hi ha una inflexió cap amunt. Què va passar el 2001? Vostès ho recorden tots per edat, a més fa poc, total fa 15 anys, va haver-hi l'atac a les Torres Bessones de Nova York. I aquell atac terrorista que es va produir va disparar la despesa militar mundial, perquè els estats immediatament van declarar la guerra a aquesta entelèquia, que es diu entelèquia, si vol després en parlem, dic entelèpica perquè la guerra contra el terror és una guerra desproporcionada, quan el terror no sabem ben bé on està, ni no és un exèrcit convencional, ni pots fer-li una guerra convencional, sinó que són individus que d'alguna manera que s'han introduït en la nostra societat i poden posar una bomba. No? Clar, fer-li la guerra a un enemic desconegut és molt complicat, però en canvi la despesa militar es va disparar. I el comerç d'armes també, perquè els països van començar a armar-se per fer-li la guerra a aquest subjecte desconegut, perquè no sabem qui és el terrorista. Bé, el fet és que això ha anat en augment fins a l'actualitat. Ja veuen vostès com hi ha una despesa important. Aquí ho tenen en els últims anys, més properament, i aquest és el total, en una gràfica veuen com augmenta, veu des del 2001 com va augmentant i van coincidint les línies entre, perquè són despeses corrents i constants. Bueno, el fet és que aquestes xifres, ara les vull traduir en qui són els principals exportadors d'armes del món i quins són els principals importadors, qui compra armes. Evidentment, es poden vostès imaginar, fa un moment parlaven de la primera potència mundial que ara escollirà president aquesta nit, doncs són, si s'hi fixen bé, els principals països desenvolupats, els principals països industrials que són els grans productors d'armes del món. Amb molta diferència, el primer, evidentment, la primera potència, Estats Units. Seguits, doncs ja s'ho poden imaginar, de les potències importants i emergents. En aquest segon lloc està Rússia. Rússia sempre ha sigut una potència militar i ha tingut una potentíssima indústria militar, i aquí tenen les seves exportacions. Això són exportacions, només el que venen a l'exterior, no el que produeixen en total. Després en diré alguna cosa d'això. La tercera és Xina, aquesta potència emergent que en pocs anys, bueno, ja en molts aspectes ha superat els Estats Units, però en pocs anys la superarà en PIB, en moltes coses. Despesa militar de moment no, però en producció d'armes és potent, és la tercera productora i exportadora d'armes del món, i seguit, com no, dels països europeus, Alemanya, França, Regne Unit, i aquí tenen vostès Espanya. Espanya ja veuen que ocupa el setè lloc en producció i exportació d'armes al món. Per tant, no és un petit país, que moltes, en algunes coses sí que ho és, però és en aquest àmbit important. Clar, en comparació amb el que és els Estats Units i Rússia, està lluny, però bueno, vostès veuen aquí que el potencial és enorme. Aquesta xifra, com que això ho fa un organisme que es diu CIPRI per fer diguem, la xifra sigui comparables entre països, busca, diguem, una mitjana sobre el cost de l'arma. I veuran que aquí parla de 4.102 milions d'euros, però això és en 5 anys, hem vist que és exportacions del 2000 al 2014. En realitat això ho fa l'any, ara ho explicaré. I darrere pues, estan Itàlia, Ucraïna i Israel, potències. Ucraïna no ho és, Israel sí, però és un gran productor, perquè sempre ho ha sigut, un productor d'armes, sempre ha tingut indústries a casa seva militars. Aquests són els principals exportadors. Si vostès s'hi fixen, aquí n'hi ha 5, que aquí són els 5 països que tenen, estan al Consell de Seguretat de Nacions Unides i que tenen el dret a veto. I per tant, són els que ells que regularment veten una resolució, a vegades per resoldre un conflicte. Quan la missió de Nacions Unides, vostès ho saben, que es va fundar precisament per evitar, ho diu el preàmbul de la Carta Magna de les Nacions Unides, es va crear per evitar el flagel de la guerra. Per això la vam crear en l'any 47, precisament perquè havíem sortit d'una guerra mundial que havia destruït mig planeta. I la vam crear per això, i ara resulta que els 5 països vencedors d'aquella guerra mundial es van otorgar el dret a veto i són els principals productors d'armament del món, les principals potències del món, els principals exportadors d'armes del món, i esclar, són aquells que quan no els interessa doncs veten una resolució per resoldre un conflicte. I quins són els 10 països principals compradors? Si nosaltres ens hi fixem on van a parar les armes, sabrem immediatament que són les zones més calentes del planeta. Evidentment, la primera zona més calenta, vostès ho saben, és el proper Orient o Orient Mitjà, com vulguem dir, i també el sud-est asiàtic. Aquí veuen qui és el principal comprador d'armes del món, és Índia, però immediatament qui li segueix? Aràbia Saudí, país implicat en tota mena de conflictes en el proper Orient, després li segueix Xina, Emirats Àrabs Units, Pakistan, després Austràlia, Turquia també fa frontera amb l'Orient Mitjà i està implicat en el conflicte de Síria, i després Estats Units, Corea del Sud, Singapur. Curiosament, una ciutat-estat, Singapur, s'arma per sobre, sempre ho ha fet. Singapur és una ciutat-estat, diguem així, tan petita com Andorra o més, i en canvi és un gran comprador i té un exèrcit poderosíssim. No se sap per què, deu tenir por de que se li apoderin de la ciutat. Bé, amb això que els he volgut explicar, que vegin qui són els principals productors, i he explicat qui són els principals compradors, i aquests països compren aquells països que són considerats aliats. Evidentment, Aràbia Saudita li compra als Estats Units, Xina compra a Rússia, o sigui, els que són més aliats. Emirats Àrabs Units compra als Estats Units i hi ha alguna cosa a Europa, Pakistan li compra als Estats Units, Austràlia als Estats Units, Turquia als Estats Units i Europa. Per tant, els principals, en canvi a Índia, compra molt el que havia sigut aliat seu històric, Rússia. Aquí una cosa també que val la pena, perquè estem parlant d'un, si ho han vist vostès, estem parlant d'un voltant aquí aproximadament, d'uns 30.000 milions a l'any, 30.000 milions de dòlars, estem parlant en dòlars, 30.000 milions de dòlars a l'any, aquí estan en 5 anys. I què dediquem a la despesa militar? Pues, aquí no ho diu, però jo m'ho sé de memòria, pues un bilió dels bilions espanyols, 1.710.000 milions de dòlars. O sigui, traduït en IPB, el 3,5% del PIB mundial es dedica a mantenir forces armades, a la despesa militar. I representen, pues, algo així com 350 dòlars per habitant any del planeta. O sigui que cada un de nosaltres dediquem 350 dòlars cada dia a aquesta barbaritat de despesa militar mundial. I aquí estan repartits la despesa militar en aquest quesito, en aquest, qui són les despeses militars per països dels més potents. USA fa uns anys gastava la meitat, ara ha baixat el 36% perquè darrerament està disminuint la seva despesa militar des de les polítiques d'Obama, que no és tan intervencionista en l'exterior com havia sigut el Bush, pare i fill. Bé, doncs aquí ho tenen, el primer és els Estats Units, amb un 36% de tota la despesa militar mundial, li segueix Xina amb un 13%, després hi ha Aràbia Saudita, Rússia, Regne Unit, Índia, França, Japó, fins a arribar a l'1% d'Israel. I ara passo a Espanya. He parlat de la situació una mica mundial perquè vegin l'enorme despesa militar i les enormes exportacions d'armament que fan aquests països, sobretot les potències, ja estan esmentades. Abans he dit que Espanya havia ocupat en el 2015 el 7è lloc en el rànquing de les exportacions d'armes en el món. Aquí tenen any per any amb cost real espanyol en aquest moment aquí en euros com ha anat evolucionant els últims 10 anys les exportacions d'armes espanyoles. Abans no ho he dit, en el món la producció d'armament és al voltant de 400.000 milions de dòlars, 400.000 milions de dòlars, dels quals només 30.000 van a les exportacions, ja ho he dit. La resta on es queda? En els propis països, que les produeixen i que les compren els seus propis estats per mantenir els seus exèrcits. L'estat espanyol fa una cosa similar. En l'estat espanyol, aproximadament, la producció d'armes és al voltant d'uns 6.000-7.000 milions d'euros a l'any. Una part va a l'exportació. Fixin-se, el 2006, aquí està la quantia, d'aquests 6.000 milions, doncs no arribava, era l'11% de tota la producció militar espanyola, només un 11% anava a l'exportació. Però a partir del 2008 ja saben vostès que va arribar la crisi. Una crisi que encara patim agudament en tot l'Estat. Llavors, a l'Estat espanyol, a través del Ministeri de Defensa, es va posar a ajudar a les indústries militars espanyoles, ja que la crisi afectava a tots els ministeris per igual i va haver-hi les retallades que tots coneixem en tots els àmbits, doncs què va fer? Doncs com que a ell li tocava retallar en el Ministeri de Defensa i així ho va fer i va començar a disminuir la compra d'armament per les forces armades espanyoles, què va fer? L'estat espanyol es va implicar en ajudar a exportar armes de les indústries espanyoles cap a l'exterior. Ja veuen com a partir del 2008 comença a créixer la columna. Fins a arribar en aquest moment, l'última dada que tenim, que envolta els quasi els 4.000 milions. En 2013 van ser 3.908 milions d'euros, en 2014 va baixar i en 2015 ha tornat a pujar. Per tant, en aquest moment, més del 50% de la producció d'armament de l'estat espanyol va a les exportacions. I on van aquestes exportacions? Ara ho explicaré. Pues, bona part, és veritat, la majoria van a països desenvolupats, els nostres, diguem així, socis dintre de la OTAN, dintre de la Unió Europea, i per tant van armes cap als Estats Units, cap a Alemanya, Regne Unit, Itàlia, que és la major part. Però una part important, depèn dels anys, pot ser un terç, una tercera part, per tant de 3.700 podien ser 1.200, 1.300, 1.500 milions, van a països en vies de desenvolupament. Per tant, països que es tenen que endeutar amb l'estat espanyol, bueno, amb les indústries, amb l'estat espanyol, allò que haurien de dedicar, ho he dit al principi, al desenvolupament humà de la seva població, al desenvolupament del país. I en canvi ho dediquen a adquirir armament. Però el pitjor és que algunes d'aquestes armes van a països que estan en conflicte. I ara ho explicaré. Bueno, abans d'arribar a aquest punt, també vull que vegin aquest altre gràfic que també és molt interessant. El que acabo d'explicar respecte a les exportacions, aquí ho teniu en la columna en vermell, perquè una són armes, contractes autoritzats, la columna blava, i l'altra són, la vermella, les realitzades, les que s'han concretat. Veuran que sempre és superior la columna blava, les que autoritza el govern espanyol que siguin exportades, a les que es realitzen, perquè alguns contractes no es tenen garanties, perquè alguns contractes s'anul·len, però veuran també com els darrers anys s'han disparat. Per exemple, aquest any passat, mireu que més de 10.000, 12.000 milions d'euros autoritzats per exportar. Només s'han exportat, ja ho he dit, quasi 4.000. Però això no vol dir que no s'exportin l'any que ve, perquè a vegades els contractes s'han de produir les armes, triguen un any, triguen dos anys, per tant, estem en un moment d'expansió del sector industrial militar en l'estat espanyol. Com ho veuen, les columnes blaves ho indiquen. Encara que no s'exportarà tota aquesta quantia, és possible que una bona part sí, en anys vinents. I això, també vull explicar-ho, s'ha implicat fortament el Ministeri de Defensa, i especialment el seu ministre, avui ja cessat, Pedro Morenés. Pedro Morenés, potser vostès ho saben, era una persona que estava íntimament lligada a la indústria militar espanyola. Pedro Morenés era una persona que havia exercit càrrecs executius en moltes empreses militars espanyoles. Una de seguretat ben coneguda, Segur Ibérica, altres de tipus militar, les explicaré, SAPA Plasencia, 100% producció militar en el País Basc, Instalaza, fabricant de mines antipersona i bombes de dispersió avui prohibides en Espanya i que li va vendre a Gaddafi poc abans de que es prohibissin aquest tipus d'armament i les va utilitzar en la guerra de Líbia, el Gaddafi, contra els opositors. Per tant, SAPA Plasencia, Instalaza, Segur Ibérica, una consultora en la qual ell treballava, que ajudava en temes d'IMSD militar, a les indústries militars, i després una que es diu, bueno, la principal productora de míssils europea, MBDA, que és una filial d'Airbus. Airbus la coneixeran perquè tots vostès alguna vegada han volat en algun avió Airbus. Pues té tota una línia de producció militar Airbus, Airbus Military. I és sòcia i té una filial que es diu MBDA i en Espanya també hi és, i aquí el seu director era Pedro Morenés. Per tant, una persona molt vinculada a la indústria militar abans d'arribar a ser ministre, que també havia sigut secretari de Defensa en l'etapa del PP d'Eduardo Serra, una persona sempre vinculada a l'àmbit militar. Aquest senyor, des del Ministeri, el que ha fet és implicar-se en ajudar les indústries, com que ell no podia comprar-los, implicar-se a ajudar-los a exportar. Ha creat 33 agregadories en consulats i ambaixades en l'exterior, per tant, en 33 països el Ministeri de Defensa té un agregat militar que ajuda i facilita les operacions militars de vendre armes en aquests països, en 33 països. I ha facilitat, que fins ara no es feien a l'estat espanyol, que hi hagi contractes govern a govern. Abans els contractes eren entre empresa i el govern que les comprava. Ara no, alguns països volen que sigui govern, perquè així el govern es compromet més seriosament que una empresa, en el sentit que garanteix que el contracte és fidedigne. Per tant, això ho ha fet aquest senyor. Aquest senyor que molt fàcilment, ja veurem, en poc temps el tornarem a veure vinculat a alguna d'aquestes empreses militars. Això que diem portes giratòries, que ja sabem el que vol dir. Un senyor que ha ocupat un alt càrrec en el govern, el veiem pocs dies després treballant en gas natural, en Endesa o en Telefònica o en indústries militars com en aquest cas. Les exportacions espanyoles han sigut l'any passat 3.720 milions d'euros i representen el 4,5%, el que he dit abans, de totes les exportacions mundials, ocupem el 7è lloc. I què representa respecte a la balança comercial espanyola? Doncs molt poc, això també s'ha de dir. I ho he posat perquè només representen l'1,5%. I què vull dir amb això? Que són empreses perfectament prescindibles. No passaria gran cosa. Que ocupen al voltant d'uns 20.000 treballadors, però pel pes específic respecte a la producció industrial és un 1% de tot el que produeix l'estat espanyol, en la balança de pagaments un 1,5%, per tant, i no ho he explicat, però si ja que parlo d'això en el to de crítica, també els he de dir que aquestes indústries militars, que algunes d'elles són propietat de CEPI, antic INI, tenen pèrdues cada any. Una és ben coneguda, se l'explicaré, antiga Bazán, avui en dia es diu Navantia, la que produeix tots els vaixells de guerra de l'indústria de l'Armada espanyola. I és 100% de l'estat espanyol. Cada any té pèrdues. En els últims 10 anys ha perdut 14.000 milions d'euros, que vol dir que l'estat, a través dels nostres impostos, continua mantenint una empresa que és deficitària, que perd diners, però, i que no l'ha pogut mai privatitzar perquè ningú la vol comprar, qui la compra, una empresa amb pèrdues, o la regala o ningú la vol, i ni regalada la volen. El fet és que són empreses, les altres que els hi puc dir és Airbus Military, que és un consorci europeu en el qual l'estat espanyol té el 4,5% de les accions. Per tant, també és una empresa en part estatal, perquè l'altra és de França, Alemanya i Regne Unit, les altres parts accionarials. I per això l'afavoreix. Aquesta no té pèrdues, té beneficis. I altres de l'Estat són Indra. Aquesta és molt coneguda. Indra és la que controla totes les eleccions de l'Estat espanyol, totes les municipals, les autonòmiques i les estatals, i controla tots els peatges de les autopistes, també la que ve a Arenys de Mar. I és una empresa estatal, el 20% de les accions són de l'Estat. I és l'empresa que subministra totes les tecnologies, noves tecnologies i electrònica de totes les armes que produeixen totes les altres indústries. Totes, els sistemes de tir, els sistemes de vol, la direcció dels míssils, tot ho produeixen ells. És una empresa, per tant, també parasitària en part de l'Estat, perquè l'Estat, a través del Ministeri de Defensa, les ajuda. Per tant, un sector perfectament prescindible i que a sobre produeix pèrdues per l'erari públic. I ara parlem de on van aquestes exportacions. Aquí tenen vostès el proper Orient, l'Orient Mitjà, perdó, bueno, no hi ha molta diferència. Mirin les exportacions dels anys anteriors i mirin com s'han disparat darrerament. O sigui, la zona més calenta, la zona on hi ha més conflictes del planeta, aquella zona que la pròpia llei de comerç d'armes espanyol diu que no s'haurien de vendre armes, ara ho explico, que és una obligació perquè hi ha una posició comuna de la Unió Europea, creada per la Unió Europea, aprovada en el Parlament Europeu, que diu, posa 8 criteris, 8 pels quals cap estat de la Unió Europea hauria de vendre armes. Els més importants, ja els he dit abans, però els repeteixo, que no tinguin cap conflicte armat. No es pot vendre armes a països que tenen conflicte armat. No es pot vendre armes a països que han greus violacions dels drets humans. No es poden vendre armes a països en els quals podrien desestabilitzar la regió. No es poden vendre armes a països que gasten més en l'àmbit militar que en l'àmbit de serveis socials. Això ho diu la Unió Europea. I en canvi nosaltres els estem venent armes precisament als països de l'Orient Mitjà, molts dels quals hi ha greus violacions dels drets humans, hi ha greus, estan implicats en conflictes i estan gastant, ja ho hem vist abans, Aràbia Saudita és la segona compradora d'armes del món, que per cert, ja ho sabem, no cal repetir-ho, és una dictadura, hi ha greus violacions dels drets humans i està implicada en les guerres de Yemen, està bombardejant el Yemen avui en dia i en la guerra de Síria a través de les ajudes que dona als rebels. Pues aquí tenen com aproximadament un 24%, és un 24% exactament, de les exportacions espanyoles d'aquests últims anys han anat a parar al Orient Mitjà. I aquí tenen, potser no ho veuran en detall, jo els hi llegeixo, país per país quins són els principals compradors. Per ordre, el que més compra. En els últims 10 anys, Aràbia Saudita. Aràbia Saudita li hem subministrat en els últims 10 anys 1.299.000, posa 1.300.000 euros en armes. Seguit d'Emirats Àrabs Reunits, 723.000. El següent, Egipte. El quart, Oman, Bahrein, Iraq, d'aquest m'hi referiré ara, Israel, Jordània, Qatar i Kuwait. Tot això representa el 24%. Ara bé, aquí no està un país que és fronterer perquè és un país europeu, que és Turquia, però Turquia, si la incluíssim aquí, que no és un país de l'Orient Mitjà, en lloc del 24% estaríem en el 35%. I Turquia està implicada en la guerra, evidentment, no evidentment, perquè s'ha implicat des del primer moment, en la guerra de Síria, en la guerra també contra els kurds en Kurdistan, que és part de Síria i part d'Iraq, i per tant un país al qual no li hauríem de vendre armes. Això ho he explicat, 32 agregadories, i a més, en molts d'aquests països, el Ministeri de Defensa té acords signats, acords militars, i de cooperació militar, de formació, de transferència de tecnologies, de suport a les armes que se li venen perquè si els espatllen, doncs hi ha assessorament, acords de finançament i contractes de govern a govern. A Aràbia Saudita, per cert, avui ha sortit a la premsa, no sé si ho han llegit, segurament un dia d'aquests el rei d'Espanya, Felipe, es desplaçarà a Aràbia Saudita perquè s'acaba de signar un contracte que estava en negociació, encara no s'ha signat, ell anirà a signar-lo, acompanyant a l'empresa Navantia, antiga Bazán, es firmarà en pocs dies un contracte per fabricar 5 vaixells de guerra, 5 corbetes per a l'Aràbia Saudita, que puixen, encara no se sap la quantia, però es calcula que serà sobre 1.500 milions d'euros i que assegura feina a Navantia, malgrat tindrà pèrdues igualment, feina per 2-3 anys. O sigui, aquests països És evident que violen, el que he dit abans, la venda d'armes a aquests països viola la posició comuna de la Unió Europea i la llei espanyola de comerç d'armes. I malgrat això, es fa. Es fa sota un argument peregrí, perquè aquesta llei, com moltes lleis, sempre té un forat pel qual és possible fer-ho. Perquè hi ha un article que diu que aquests criteris també estaran subjectes als interessos comercials de l'Estat espanyol. O, afegeixo també, a la política exterior del govern espanyol. Perquè aquestes exportacions, fixeu-vos, que són d'acord amb els interessos, diguem així, de política exterior del govern espanyol. Interessos geoestratègics. La Unió Europea va aixecar l'embargament, que només va durar 6 mesos, a Aràbia Saudita i a Egipte. A Egipte, que ja saben vostès que hi havia una dura repressió, un cop d'estat militar, una dura repressió de la població, també se li venen armes. No? Pues, i aquí està entre els compradors, també està. Fixin que és el tercer Egipte. Doncs aquests països no se li haurien de vendre armes, però com que hi ha aquest article que ho permet perquè supedita els criteris, diguem, ètic-morals a els interessos comercials, el govern, que té una junta interministerial que són els que aproven les exportacions, abans que he ensenyat, aquelles columnes, les aproven, doncs allà el que ho presideix no és el Ministeri de, per exemple, de Defensa, ni el d'Exteriors, no, és el Ministeri de Comerç, i per tant els interessos del comerç estan per sobre dels interessos de les qüestions ètiques. Una prova evident de que les exportacions d'armes van a parar a vegades a mans indesitjables. Maxam és una empresa espanyola productora d'explosius, la més important d'Espanya d'explosius, que els explosius militars els fabrica a través d'una empresa que es diu Espal. Bueno, és un grup, és un grup amb presència en 14 països a l'exterior, per tant una multinacional. Ara, el juny del 2015, té una filial a Turquia, aquesta Maxam, ja dic, en 14 països té indústries, a Turquia en té una, fabrica explosius per mines, per construcció civil, carreteres, etc. Doncs una empresa que es diu Maxam Anadolu, que està a Turquia, va enviar un carregament de fulminants cap a Jordània. Aquest camió va ser aturat a la frontera amb Síria, tenia que travessar Síria. I per on tenia que travessar Síria? Per la zona controlada per l'ISIS, aquests suposats, aquests grups que anomenem terroristes, els quals Estats Units i altres, l'Estat espanyol també, els hi ha declarat la guerra. Hem declarat la guerra al terrorisme i un camió carregat de fulminants, per tant, per fabricar les metges, per fer explosius, tenia que travessar la zona controlada per l'ISIS per arribar a Jordània. Vostès es creuen que arribaria al seu destí? Jo crec que no. Per tant, una prova evident de que hi ha desviacions o que empreses espanyoles en l'exterior també faciliten armament a les parts en conflicte que estan lluitant a Síria. I en aquest cas, precisament, els grups que combatem des d'Occident, suposadament combatem. Aquí tenim una prova de que no. Això ho aprova aquesta comissió interministerial que es diu GIMDU, i aquest cas planteja el dubte, bueno, l'Estat espanyol aquí no ha pogut fer res, perquè d'això depèn de la legislació de Turquia, no nostra. I aquesta venda infringia clarament la llei de l'Estat espanyol, però no li podrem demanar comptes a aquesta empresa perquè la seu la té en Turquia. I malgrat ha violat la legislació de la Unió Europea i l'espanyola, no es pot fer res. Un altre cas interessant, igual que el que acabo d'explicar. Instalaza, de la qual havia sigut assessor executiu el senyor Pedro Morenés, fins ara ministre de Defensa, fa poc s'ha descobert, una ONG australiana ha descobert que se li han trobat uns llançacoets, que es diuen el Cotan, i granades en el Iemen i en mans de les guerrilles hutis, o sigui, dels que es van apoderar del poder i els quals combat Aràbia Saudita. Aquestes armes, Espanya, bueno, l'empresa Instalaza, que està a Saragossa, és evident que no li ha subministrat en els hutis i al Iemen, perquè no se li ha vengut res, però sí hem vist que Aràbia Saudita és el primer destinatari de les armes espanyoles. Això què vol dir? Que Espanya ha vengut aquestes armes a Aràbia Saudita, Aràbia Saudita les ha utilitzat en el Iemen i s'han apoderat els rebels d'elles, els rebels. Per tant, un altre cas similar a l'anterior i que, allò, si les guerrilles ataquen a les governamentals i els hi prenen l'armament perquè els altres fugen i l'abandonen, doncs han anat a parar als rebels. Un altre cas similar és el d'Eurovesa, una empresa que està a Santiago de Compostela que fabrica blindats i tot terrenys blindats, i també li ha subministrat Aràbia Saudita i s'han trobat aquests blindats en el Iemen. I ara parlo d'Iraq. Fins ara, si vostès miren anteriorment, aquí Iraq està en blanc, menys en l'any 2015. A partir de 2014, la Unió Europea, Estats Units primer i després els seus aliats en la Unió Europea, li hem aixecat l'embargament d'armes que hi havia sobre Iraq, sota l'excusa que hem de lluitar contra el terrorisme, la guerra contra el terror. I com que el terror és l'ISIS, aquest estat islàmic, pues, un país que està en guerra interna, doncs a partir del 2015 ja li podem vendre armes, malgrat que té un conflicte armat intern, i ho proveix la llei i la posició comuna de la Unió Europea, però li hem aixecat l'embargament des de la Unió Europea. I a Espanya ja li ven 85.000, això que... 85,4 milions d'euros. I què vull dir amb això? Pues que d'alguna manera aquí en l'entrecomullat bueno, és el que diu exactament la disposició del govern espanyol, que a partir del 2014, segunda mitad de 2014, hay un cambio significativo en el cambio política española y, de acuerdo con lo que dice la Unión Europea, pues a partir de ahora ya le podemos vender armas. Y evidentemente inmediatamente ya le venem armas. Un país que, ya saben, en aquests dies hi ha una guerra interna, estan bombardejant i apoderant-se de Mossul, una capital amb 1,5 milió de persones, com a Barcelona aproximadament, i que pot haver-hi un gran desastre entre la població. Bueno, aquí vinc a dir el que he explicat. Aquestes exportacions són contràries als criteris legals per otorgar autoritzacions, perquè és evident que s'utilitzaran en la guerra interna, i per tant és un país que hi ha gravíssimes violacions dels drets humans en Iraq, i aquestes armes per afavorir la lluita contra l'estat islàmic, en realitat l'únic que fan és afavorir que el conflicte persisteixi. Per què? Perquè hem de recordar que l'ISIS, aquest estat islàmic, també té el suport de països als quals també li subministrem armes. Aràbia Saudita i Emirats Àrabs Reunits són dos països que està comprovat que han ajudat a l'estat islàmic, l'han finançat i li han facilitat armament. Per tant, Espanya està venent armes als dos bandos. Està venent armes al govern d'Iraq i, per una altra banda, està venent armes a Aràbia Saudita i a RAU i als Emirats Àrabs, països que està demostrat que també donen suport als rebels aquests de l'estat islàmic. Conclusió. Portem una horeta. No m'han dit el temps que haig de parlar. Sí? Vale. Després farem un col·loqui. No, ja. T'ho dic perquè puc continuar, però... És evident que l'estat espanyol no està ajudant a la pau mundial. Tampoc ho fan la resta de països socis d'Espanya, ni les potències, ja he començat per aquí. Però Per què? Perquè fa una política d'exportacions fonamentada en interessos econòmics de les empreses productores d'armament, interessos comercials. Segon, perquè també prima la política exterior de l'Estat espanyol, perquè si els nostres aliats, quan dic aliats me refereixo a països de la OTAN i Estats Units en primer lloc, perquè és el principal cap dels països occidentals, és favorable a que hem d'ajudar el govern d'Iraq en la guerra, doncs Espanya ho fa i per tant política exterior prima els interessos comercials, prima la política exterior i en canvi la llei que diguem així està feta per preservar els drets humans de les poblacions mundials, doncs aquests queden no en segons, són violats i la llei es converteix en paper mullat. Per tant, que hi ha un control poc rigorós de les exportacions, poc rigorós, clar que en alguns casos es compleix, és veritat, jo he posat els casos que ho incompleixen només, però en general només es compleix per aquells països que consideren no aliats. Per exemple, es compleix per les exportacions d'armes que Espanya pogués fer a Iran, que pogués fer a Xina, que pogués fer, ja no dic països menys presentables per l'Àfrica subsahariana, i en canvi per aquells que són aliats, entre cometes, d'Occident, pues no es compleix. Per pal·liar tot això, és veritat que també hi ha alternatives, n'hi ha, sobretot la pressió ciutadana que puguem exercir sobre els nostres governs. Però també haig de dir que existeixen campanyes, afortunadament, a nivell d'Espanya i mundials. Aquestes campanyes han tingut petits èxits o grans èxits. Per exemple, si vam aconseguir que en l'àmbit del desarmament doncs es prohibissin les mines antipersona i també vam aconseguir que es prohibissin les armes de fragmentació, que se'n diuen de dispersió, que es produï, que eren com a petites mines també disseminades pel territori i que són les que provoquen més morts després d'acabades les guerres perquè han contaminat tot el terra i llavors a vegades les terres més fèrtils d'un país estan sembrades de mines i per tant no es poden treballar. Doncs aquests èxits volem que s'extenguin a més coses, no? I per exemple hi ha una campanya contra el comerç d'armes en l'Estat espanyol que porta des de mitjans dels anys 80, que demanava a principi transparència que també volem saber ara i que moltes de les exportacions que fa el govern espanyol no són conegudes perquè només ens dona el país de destí i l'import total, però no sabem tots aquests països, que algunes les sabem perquè es descobreixen, però només ens diuen el país de destí i l'import total, però no ens diuen el tipus d'arma que s'ha exportat. Per tant, no sabem si li exporten un avió o li exporten, quan és algo molt important, com les corbetes que he dit ara a Aràbia Saudita, ho diuen perquè són plen d'orgull, però l'altre no ho sabem i per tant no sabem quin tipus d'arma, i depèn del tipus d'arma és més nociva una que una altra, no cal dir-ho, no? Per tant no sabem el tipus d'arma, tampoc sabem l'empresa exportadora, perquè no ens ho diuen. En el cas de les corbetes sí, Navantia, Antigua Bazán. Com que el comerç d'armes no es pot realitzar sense el seu finançament, per tant, a darrere de cada operació d'exportació hi ha un banc que garanteix, que financia l'operació i que garanteix el seu pagament perquè l'empresa exportadora ja cobra d'immediat allò que descompta la lletra que diuen, no? Per tant, i que hi ha una assegurança per part de l'Estat espanyol en el cas de que aquell país no pagués, que ho assegura, doncs els bancs també cobrarà. I llavors hi ha una campanya que diem contra la banca armada, en la qual els dos principals bancs del país, que són el BBVA i el Banc Santander, són els que d'alguna manera, els que més financen les exportacions d'armes espanyoles. I, no, i aquesta campanya ho denuncia. Perquè, per tant, i com a alternativa, també demanem, i ho faig extensiu aquí, una banca ètica que exclogui les operacions militars d'aquesta banca. I, a més, hi ha una campanya també coneguda, aquesta es porta també des de principis dels anys 80, d'objecció fiscal a la despesa militar, perquè no volem que l'Estat espanyol faci aquest tipus d'operacions i, per tant, objectem a la despesa militar, però no pel que no vulguem pagar, sinó perquè aquesta objecció la destinem a usos socials a través d'alguna entitat social, la que sigui. Això són campanyes que es fan en Espanya. Però a més hi ha campanyes internacionals. I aquestes campanyes internacionals, hi ha una contra les armes nuclears, aquesta setmana passada hi ha hagut una votació a Nacions Unides per prohibir les armes nuclears, l'Estat espanyol ha votat en contra, junt al costat de tots els països nuclears, evidentment, i també de tots els països de la OTAN, però 133 països de tot el món van votar a favor de prohibir les armes nuclears. Només uns 35 van votar a favor de continuar. Hi ha una campanya contra les armes curtes, perquè són les que produeixen més mortandat entre la població, les armes lleugeres, perquè són les més utilitzades en les guerres, vaixells, avions de combat, i això només les utilitzen les potències, però els rebels aquests de Síria, de Turquia, d'Iraq, utilitzen armes lleugeres. Hi ha una campanya per reduir aquest tipus d'armament. Aquí les tenen. La International Action Network de Small Arms, vull dir, armes curtes, que es diu IANSA, una contra la despesa militar mundial que porta International Peace Bureau, que és l'ONG més antiga del món, és de 1905 i va tenir un Premi Nobel de la Pau, una xarxa europea contra el comerç d'armes per lluitar contra aquesta posició comuna que és tan permeable, que en l'Estat espanyol ja ho he explicat, una altra contra les noves armes que estan emergent, perquè ara s'han inventat noves armes, vostès ja les saben, que hi ha els drons, abejorro, que un dron vol dir abejorro en castellà, català, un burinot, no? Un burinot, un abellot. I els robots, que ara ja comencen a utilitzar cada vegada més. O sigui, que ja, diguem, el soldat està a distància, amb una càmera, i condueix un robot o un avió sense tripulant i dispara el míssil o dispara la metralladora. I que són molt perilloses perquè no és el mateix el factor humà de la persona que porta el fusell i que veu que ha de disparar a una persona que al costat té una criatura o una família o no sé què, que no un avió d'aquests drons que després resulta que ha disparat sobre una boda en unes muntanyes del Kurdistan, o en un mercat en què ha vist una persona que portava un fusell, ha disparat al mercat i ha matat a tots menys el que portava el fusell, coses d'aquestes. Bueno, aquestes són les campanyes internacionals, per tant, és clar que lluitem contra aquesta etapa de coses. I amb això dono per acabar la xerrada. Moltes gràcies.
Volia que m'aclarís, a part dels bancs, la banca ètica, si, que bueno, jo només conec el Triodos Bank, no sé si hi ha alguna altra banca més, que ens informés sobre això perquè la gent pogués accedir-hi i tingués informació. I després, el de l'objeció fiscal, és que no tinc clar que, com es fa, què implica, quina problemàtica, no?
A veure, banca ètica. Bueno, això és una lluita que es porta en els últims 10 anys, sobretot, el temps no és molt més antiga, i vol dir que, bueno, no cal explicar que la crisi que hem patit i que encara patim en Europa i en Espanya en concret ve per la mala actuació, per la manca d'ètica de la banca, de les entitats financeres. va començar als Estats Units amb allò de les anomenades subprimes i va arribar fins a casa nostra i ja hem vist quin ha estat el comportament dels estats. Reflotar la banca, ajudar-la a subsistir, en lloc de deixar-la caure i que es neteixés. Per tant, ells són els principals causants de la crisi, perquè han especulat, vostès ja ho saben, en el tema de la bombolla immobiliària, que ha estat el principal causant de la crisi de l'estat espanyol. Altres coses, però aquesta és la principal. Per tant, raó de més, i que no s'escapa cap banc, aquí no hi ha hagut exclusions, començant per les nostres caixes. Ja hem vist com la Caixa de Catalunya feia fallida, com la del Mediterrani, com la Banca Sabadell, no menys el Banc Sabadell, no, com les caixes de Terrassa, les de Manresa, tots han anat caient una darrere de l'altra i s'han enfonsat. Bueno, només s'ha salvat la Caixa, però la Caixa també ha sucat d'això. Per tant,
una altra pregunta.
Recomanació, doncs, banca ètica és l'alternativa. Tenim, és veritat, tenim Triodos Bank, que és la més coneguda, una banca holandesa que ha obert oficines a Espanya, Barcelona en té, i que, bueno, és una alternativa, però n'hi ha més. A Catalunya es va posar en marxa també ja farà uns 8 anys una banca que es diu Fiare, que està agrupada amb la Banca Popular Italiana, que actua a Itàlia, i que a través d'aquesta, diguem-ne així, franquícia que li ha donat, ja pot obrir oficines. I té oberta una a Barcelona, una altra a Bilbao, una altra a Madrid, una altra a València, i que està desenvolupant. Aquesta és autènticament espanyola, encara que treballa amb una acreditació italiana. Fiare. I després hi ha algunes entitats, no són entitats financeres, però sí que s'ofereixen fons d'inversió ètics. I ho fa el grup de 57, la cooperativa 57, COP 57 de Barcelona, ho fa CETEM de Barcelona, que és una ONG, i alguna altra. Això tot és molt embrionari, però és l'alternativa, perquè aquests sí que ajuden a les cooperatives, tenen un codi ètic intern que no donen, evidentment, no treballaran ni treballen amb empreses militars, amb empreses que deterioren el medi ambient, amb empreses d'alcohol, amb tabaqueres, amb farmacèutiques, i ho tenen un codi ètic molt extens que te garanteixen que els teus estalvis o els teus fons d'inversió no aniran a parar a aquestes empreses, cosa que s'hi passa en totes les altres entitats financeres, començant per la nostra Caixa. Una qüestió. Com diu? Triodos Bank. Triodos Bank. La segona, Fiare. Aquesta és catalana. Jo, clar, si hagi d'aconsellar, si aconsellaria la segona. Estan a Barcelona. I COP 57, també. COP 57. Però això són fons. Només pots dipositar diners, no pots obrir un compte, que sí que pots obrir i tindrà vostè targetes i tots els serveis bancaris que donen un altre banc, sí que ho dona Fiare i Triodos. Segona qüestió que m'ha plantejat, és llarg, però intentaré sintetitzar-ho. Objecció fiscal a la despesa militar. Això és una campanya iniciada a principis dels 80 i que té com a objectiu el disminuir la despesa militar, per el que he dit al principi, perquè a través de la despesa militar es prepara la guerra. Les forces armades, és un debat, podem discutir-ho, però jo els hi dic, estan preparades per fer la guerra. I des del punt de vista de la consciència pacifista, dels que pensem que la pau és possible, no admetem que hi hagi persones que siguin adiestrades per utilitzar les armes i matar. Això provoca en les persones cert rebuig que pot arribar a l'objecció de consciència. Objecció de consciència que va facilitar que els nostres joves es neguessin a anar al servei militar obligatori. I si hi ha una objecció de consciència a anar a que t'ensenyin a matar, també pot haver-hi una objecció de consciència a no donar diners perquè preparin i adiestrin a altres a matar o a fer la guerra. Per tant, aquesta objecció de consciència sempre és contra la llei. Això que ara es diu molt a Catalunya, la desobediència, desobeir la llei. No solament d'una alcaldessa que posa la senyera amb l'estel de cinc puntes en un ajuntament, perquè si això està prohibit, ens agradi o no sé, és desobeir, perquè si la llei diu que vostè no pot posar una bandera estranya, una estelada, doncs no la pot posar, i és desobeir, i per tant desobeir la llei té els seus riscos, i riscos en aquest cas de l'objecció fiscal militar, què vol dir? Pues que si se n'adona Hisenda li obligui a pagar aquella part que vostè ha estalviat. Si en lloc d'entregar els 100 euros o els 80 euros que tenia que pagar de la part proporcional de defensa, perquè hi ha una campanya que ho explica, i recomana fer una objecció fiscal de 120 euros i les destina a la ONG local que vulgui, pues Hisenda li pot reclamar aquests 120 euros. Ja està. No està. La majoria de vegades ni se n'adona i t'ho accepta. Altres vegades, molt poques, ho reclama. I a lo millor té mala sort que li posi una multa perquè vostè ha infringit la llei. I li pot posar una multa, però una multa petita, que no serà superior als 100 euros. Això és la campanya de justícia fiscal. A la despesa militar. Més paraules?
Una altra? Al principi de la seva intervenció ha comentat vostè que només que era simbòlic les exportacions, que només representaven l'1,5% del total. Crec que seria important també que expliqués que això s'utilitza també com a arma, diríem, econòmica, i ensenyar la gràfica de lo que aquests països després retornen a Espanya amb petroli i amb altres productes, no? Que no és el mateix comprar amb un país que és amic que amb un país que no et vol vendre, no? Que utilitzen les armes també per obrir les relacions aquestes a canvi del petroli i de països amics, no?
Sí, 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 té vostè tota la raó. És evident que nosaltres tenim estretes relacions comercials amb molts països, impresentables tots, molts d'ells, i també els hi comprem petroli, evident, però els efectes no són els mateixos. No és el mateix vendre petroli que vendre armes, malgrat vostè ha tocat un punt delicat. Delicat perquè vostè sap que tenim en marxa un canvi climàtic, i el canvi climàtic no és altra cosa que cremar residus fòssils, a més no renovables, i que si la temperatura del planeta ja ha pujat un grau i estem notant els seus efectes, i aquests efectes sobretot afecten a la població mundial més desfavorida, i que ens diuen que si la temperatura del planeta, l'escalfament climàtic continua i arriba als 2 graus, hi ha països com a Bangladesh que desapareixeran. Segurament els nostres deltes no desapareixeran, perquè haurem de fer, perquè tenim prou recursos per aixecar dics. Però si no, li asseguro que el delta de l'Ebre desapareix, el del Llobregat també i alguns altres. I que l'aigua a Barcelona, en lloc d'estar a Colón, arribarà a la plaça Catalunya. I per tant, i això és l'efecte de cremar petroli de forma desmesurada com ho estem fent tots els països industrialitzats. Per tant, també té efectes comprar petroli. Per tant, o fem un... Això seria una altra xerrada i a la qual jo no sóc expert i no la parlaria. Però jo torno a les armes. Els efectes immediats no són els mateixos. Els efectes que produeixen les guerres, la guerra és el crim contra la humanitat més brutal que hem tingut. Encara pesa sobre la nostra memòria la Guerra Civil Espanyola i els efectes que van tenir els nostres pares. I ja no parlem de la Segona Guerra Mundial amb 60 milions de morts en tot el món. I això és molt més brutal, molt més brutal. A la guerra de Síria hi ha 11 milions de persones desplaçades, 350.000 morts, molts d'ells trucant a la porta d'Europa, i molts d'ells, bueno, molts d'ells, i aquesta guerra en la qual nosaltres estem implicats, tal com he explicat. I per tant, els efectes morals que això afecta sobre nosaltres, jo crec que són superiors al tema del petroli. I per tant, haurien de primar les nostres polítiques. L'altre és més complicat. No podem prescindir de cop del petroli, però sí que hem de fer el possible perquè hi hagi una transició de les energies no renovables a les renovables. Però en l'àmbit de la guerra, jo, no podem disculpar els nostres governs perquè hi hagi un intercanvi comercial de que continuïn venint armes a països que estan violant els drets, a més de les seves poblacions. No solament fan la guerra en altres llocs, com el cas d'Aràbia Saudí. L'Aràbia Saudita, vostès ja saben que és una dictadura brutal, amb penes de mort, etc.
Una altra pregunta.
Directe o indirectament hi està implicada la Banca Vaticana amb el negoci d'armes? Directe o indirectament, no ho sé, però pregunto, no afirmo, pregunto.
Bé, és una bona pregunta i en el passat s'ha demostrat que ho estaven, en el passat, no en l'etapa actual. Vostès saben que aquest papa, el papa Francisco, hi ha hagut una, en definitiva, una petita revolució, una revolució amb la seva arribada al Vaticà, i una de les coses més fortes que ha fet ha sigut intentar sanejar la Banca Vaticana precisament de tots els escàndols que hi havia hagut en el passat i que van produir inclús algunes morts i desaparicions d'alguns d'aquests que havien gestionat aquesta banca i que sí que se la va vincular amb algunes operacions de comerç d'armes, és veritat, però parlo del passat, en l'actualitat jo ni recordo ben bé els casos perquè no els puc explicar, però recordo que va haver-hi un senyor que va aparèixer penjat en un pont, no sé, va ser a Londres, no? No recordo el nom, que era un executiu de la Banca Vaticana, el Banco Ambrosiano era? Banco Ambrosiano.
Alguna pregunta més? Bueno, pues, moltes gràcies, senyor Ortega. Gràcies.